És d'experiència comuna que es pot descriure la posició d'un punt mitjançant tres nombres, o coordenades. Per exemple, podem dir que un punt en una cambra es troba a 3 metres d'una paret, a 2 metres d'una altra i a 2,5 sobre el terra. O es podria especificar que un punt es troba a una certa latitud i longitud i a una certa altura sobre el nivell del mar. Som lliures d'utilitzar qualsevol conjunt adient de tres coordenades, encara que només tinguin un domini de validesa limitat. Del llibre Història del Temps, de Stephen Hawking.
Bojos per la Ciència, el laboratori de divulgació científica de Ràdio Estel.
Bona nit i benvinguts al Bojos per la Ciència. El metre ha complert recentment 200 anys. La celebració no ens podia passar desapercebuda, motiu pel qual avui en parlarem d'aquesta unitat de mesura i, per extensió, de la ciència de la metrologia a l'espai de conversa. Ho farem amb el doctor Joan Lluís Cerdà, professor del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona, especialista en anàlisi matemàtica. Bona nit, doctor Cerdà.
Bona nit.
I gràcies per ser amb nosaltres aquesta nit.
A vosaltres.
Abans, però, no ens n'oblidem, la Caterina López ens aproparà a l'actualitat científica i tècnica de la setmana. Bona nit, Caterina.
Bona nit.
Ho farà a través del telèfon, com heu sentit. I en David Valls, com és habitual cada darrer programa de mes, ens portarà l'espai que anomenem de la tecnologia de consum. Avui dedicat a... Bona nit, David.
Bona nit. Doncs avui parlarem una mica a veure tota aquesta gent que té CDs, DVDs i tots aquests aparells que anem acumulant, a veure com aprofitar-los millor.
Com en trobem el rendiment.
Ah, això mateix.
Molt bé. Fet, doncs, el sumari, són les 9 i 18 minuts a la nit i, si us sembla, engeguem el laboratori de divulgació científica de Ràdio Estel.
Bojos per la Ciència, un programa patrocinat per l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià.
Caterina.
Digues.
Què tenim aquesta nit?
A veure, comencem...
Avui, com que no ens veiem,
sí,
no sabem exactament quan hem d'entrar.
En la distància, però això no per això són menys interessants, les notícies.
Espero.
Uns investigadors dels Estats Units han descobert una nova proteïna a l'ull humà que té un paper clau en l'actuació dels nostres rellotges biològics. Aquesta proteïna podria ser la causa per la qual algunes persones cegues són sensibles a la llum a través del seu rellotge biològic. Aquesta proteïna, que s'anomena melanopsina, està present en algunes parts de la retina i, de fet, ja s'havia trobat amb altres animals, s'havia trobat amb algunes granotes i en peixos. Però aquesta recerca que està publicada al Journal de Neuroscience té com a cosa a destacar que és la primera vegada que se detecta en mamífers.
Tot i ser sensibles al... tot i ser cegues, aquestes persones dius que tindrien sensibilitat als canvis de llum, potser?
Sí, serien sensibles als canvis de llum i tot i que el rellotge biològic de cada persona és bastant inamovible, és el que és, perquè si ja està seleccionat, doncs sí que es pot, en certa manera... És sensible a algunes petites alteracions. Llavors, a través d'aquestes cèl·lules, seria com la llum afectaria sobre aquest rellotge biològic, perquè aquesta proteïna estaria relacionada amb unes cèl·lules que serien les mateixes que connectarien la retina amb aquest centre de control biològic, que recordem-ho, perquè ja n'hem parlat d'altres vegades,
sí, efectivament.
Aquí a l'estudi, sí, seria el nucli supraquiasmàtic, que és un nucli que es troba a l'hipotàlem, que és una part del cervell que s'encarrega de regular comportaments com el menjar, el beure i també la conducta sexual.
Vam parlar en el seu moment amb el doctor Antoni Díez, cronobiòleg de...
Sí, que està col·laborat algunes vegades amb nosaltres. Sí.
Què més tenim?
La segona notícia va de genètica i, com no, va també de clonacions. Sembla impossible fer un recull de notícies i no esmentar les clonacions. Aquesta vegada va haver un grup de científics japonesos de l'Institut de Desenvolupament de Cria de Vacuns de Kagoshima que han anunciat que han aconseguit el naixement d'una vedella que ha estat clonada a partir d'una altra vedella. I la novetat en aquest cas és que està clonada a partir d'una vedella que també havia estat clonada. I seria aquest...
Ho pots tornar a repetir, Caterina.
Ha estat clonada aquesta vedella a partir d'una altra vedella que també havia estat clonada, és a dir, ha estat com una clonació en cadena, per dir-ho d'alguna manera. Seria el primer cas que es donaria aquesta clonació successiva amb un mamífer de gran mida, amb aus, amb altres animals, però no amb mamífers.
La propera serà creuar aquesta vedella amb un enciam.
Sí, la propera en aquest cas és que es fa molt difícil dir, perquè cada dia ens sorprenen en recerques noves. Aquests investigadors...
Això vol dir que hi ha molts diners al darrere d'aquestes investigacions,
sí,
eh?
Sí, molts, moltíssims, i per això n'hi ha tantes també. Un dels principals objectius d'aquest equip és investigar el paper o l'envelliment en aquests animals clonats i comparar el seu envelliment amb l'envelliment d'animals que no han estat clonats. La següent notícia passa al camp de la psicologia i és de investigacions basades en recents trobades sobre el desenvolupament del cervell animal abans i després del naixement han dut lloc a alguns científics a presentar noves i suggerent teories sobre l'autisme, que recordem-ho, l'autisme és una greu patologia psicològica que afecta el cervell i que produeix nens i després persones adultes que han desenvolupat una gran mancança d'habilitats cognitives i socials.
I implica una dificultat de relació, oi?
Sí, bàsicament de relació i després una greu dificultat també cognitiva en molts casos, depèn del grau. Mm. Bé, doncs fa anys enrere les principals causes que es donaven aquesta malaltia eren causes de tipus ambientals, normalment eren... s'acudia a teories psicoanalítiques sobre unes mares fredes i un pares ausents, però avui en dia les recerques apunten a causes genètiques, ja que, entre altres coses, el que han pogut comprovar els investigadors és que quan hi ha bessons idèntics, si un d'ells pateix autisme, doncs hi ha el 90% de probabilitats que l'altre també el desenvolupi. Aquestes recerques estan, com dèiem ara, centrant a veure en quin moment afectarien els gens en el desenvolupament del cervell. Perquè si bé és vera que s'han detectat entre 5 o 6 gens que podrien estar implicats, els autors no es posen gaire d'acord en veure aquests gens en quin moment del desenvolupament cerebral afectarien. Hi ha des de hipòtesis que parlen dels 20-25 dies primers de la gestació a d'altres que assenyalen els primers dies després del naixement. El cert és que sí que s'ha pogut comprovar és comparant cervells, fent autòpsies i comprovant cervells de pacients que tenen autisme i de pacients que no, que eren cervells més grans i més pesats i que presentaven anomalies en tres regions que estan relacionades amb la conducta social, que són els lòbuls frontals, el sistema límbic i el cerebel. La següent... Perdona?
No, digues.
Sí, no, és que amb això de no veure'ns les cares es fa de vegades...
Avui es fa difícil de
seguir-nos, efectivament. Una mica complicada la comunicació, sí. Investigadors que treballen a Amèrica del Sud han fet una troballa del que és ara per ara el dinosaure més gran que s'ha descobert. Es tractaria d'un herbívor que va viure fa 105 milions d'anys a la Patagònia i que feia de mida al voltant de 50 metres de llarg. Perquè ens facem una idea, ja que després també parlareu
del metre, efectivament.
Del metre, pensem en un autocar, en un autobús, que pot fer 13 metres. Doncs estaríem parlant d'una criatura de 50 metres de llarg. Ha estat localitzada en un canyó que es coneix com la Buitrera, que es troba a uns 1.200 quilòmetres de la capital argentina, a una zona que ja... que anomenen mig en broma, mig seriosament, el Parc Juràssic, perquè...
Sí, que és famosa per les troballes que s'hi estan fent, no?
Sí, que són una darrere l'altra. Els paleontòlegs, en aquest cas, el que han trobat és una vèrtebra d'uns 120 centímetres, d'un metro i vint.
Déu-n'hi-do, una bona vèrtebra.
Una senyora vèrtebra, i un fèmur de 2 metres de llarg. Això els hi ha donat peu doncs, per fer els càlculs d'aquest herbívor, que encara no té nom, i que superaria en dimensions els dos més grans coneguts fins ara, que eren el Seismosaurus i l'Argentinosaurus. I finalment acabarem amb una...
Suposo, perdona, aquest Argentinosaurus és de la Patagònia també, oi?
Sí, també. També són de la zona, sí cap allà al sud de la capital argentina. Finalment acabam amb una notícia de l'espai i ve de boca de la NASA. La NASA ha comunicat que el proper 31 de gener té previst que farà, que enlairarà des de Cap Canyaveral, començarà la nova missió espacial de l'Endeavour i que facilitarà un mapa exacte de la Terra. Aquesta missió, que es coneix com a missió topogràfica del radar del transbordador, representarà uns grans avenços perquè produirà mapes topogràfics de la Terra que seran 30 vegades més precisos que els mapes globals que s'estan utilitzant ara per ara. Treballarà recollint dades durant més de 80 hores amb una toma ininterrompida de dades i de gravacions, i no ens servirà solament per obtenir aquestes dades aplicades a la topografia, sinó que la seva informació oferirà nou llum sobre l'activitat volcànica a la Terra i sobre els terratrèmols, i permetrà crear models atmosfèrics, al marge, malauradament, també dels usos militars que se'ls hi podrà fer.
Per descomptat. Serà interessant, però, de veure aquestes imatges, oi?
Sí, sí, sí. Supos que ara, a través de televisor, i supos que a través també d'algunes coses d'internet, algunes sí que
tindrem accés a aquestes imatges, oi?
Sí, sí.
Estaria bé, potser, de trobar a la web o...
Sí, ja farem una petita investigació i quan tinguem la web la facilitarem als oients.
Molt bé.
Molt bé.
És tot?
Això és tot per avui.
Entesos. Gràcies, Caterina.
Fins després.
Bojos per la ciència.
El mes de desembre de l'any 1799, Napoleó va signar el decret que determinava la longitud exacta del metre, mesura que va servir de base per a un nou sistema de mesura i que va néixer amb el propòsit d'unificar les mesures i establir controls objectius que garantitzessin la seva exactitud. No en va, la manca d'una definició clara de determinades unitats de mesura es convertia, tant a França com a tots els països, lògicament, en un instrument de dominació, ja que sempre es podia fer de més i de menys, o senzillament en font de confusió, ja que no es comptaven patrons exactes acordats universalment. La referència del metre es va buscar en la mesura de la pròpia Terra, exactament a la 10.000.000esima part d'un quadrant de meridià terrestre, és a dir, de la distància entre el pol i l'equador. Tot i que ens podríem entretenir una llarga estona en els fets històrics, recordarem només que Barcelona va ser la ciutat on va finalitzar la triangulació del meridià per definir el metre. A la plaça de les Glòries, precisament, hi ha una escultura dedicada a aquest fet. Del metre, dels sistemes d'unitats i de metrologia volíem parlar, doncs, aquesta nit amb el doctor Joan Lluís Cerdà. Bona nit, novament.
Bona nit.
Que, com hem dit, és professor del Departament de Matemàtica Aplicada i Anàlisi de la Universitat de Barcelona. Doctor Cerdà, abans de parlar de sistemes d'unitats i de metrologia, ens podria explicar com es va realitzar aquest càlcul fa 200 anys, perquè hem dit que ho van fer utilitzant el sistema de la triangulació.
Sí. Bé, al llarg del segle de les llums, del segle XVIII, va avançar molt el coneixement sobre la geodèsia. Vull dir que l'home ja coneixia molt bé, molt aproximadament, la forma de la Terra. Van haver variacions des dels treballs de Newton fins més endavant. I
tothom això estava convençut que ja era esfèrica.
No, absolutament, sí. I veien capaços a mesurar per medis geogràfics, geodèsics, i per medis astronòmics, el tamany de l'arc de corresponent, per exemple, a un grau, d'un arc de meridià que correspon a una obertura d'un grau. Uh-huh. I aquestes mesures se varen fer per disposició de l'Assemblea Francesa, a instàncies del bisbe Talleyrand, que va fer revolucionari i que va promoure...
Recordem que estem en plena Revolució Francesa.
Sí, 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 va promoure de seguida, de la Revolució Francesa, va promoure l'any 1790 que s'unifiquessin les mesures.
Sí. Aleshores, Barcelona va passar a ser un d'aquests punts del triangle.
Sí, va haver un ordre que un decret que ordenava que es mesurés l'arc de meridià que va de Barcelona a Dunkerque.
Per què?
Que és el que passa per París. És el de referència, aproximadament.
El metre i també el quilo, per cert, van ser aleshores creats físicament. Concretament, el metre va ser la distància marcada en una barra d'iridi i de platí.
De platí, sí, 90% de platí i 10% d'iridi.
Aleshores, aquesta barra, des d'aleshores fins a fa un temps, perquè la definició de metre ha canviat, va passar a ser el patró a partir del qual doncs, definir aquesta unitat. No?
Sí, sí, això mateix. Va costar bastant que s'anés adoptant aquesta mesura, o sigui, legalment s'ha adaptat molt de pressa, però encara ara recordem els nostres avis mesurant amb altres mesures.
Això és el que ja va dir, perquè suposo si es va decidir de fer una unitat amb la qual tothom estigués d'acord és perquè abans cadascú o cada regió, cada territori tenia el seu sistema d'unitats propi amb les variacions oportunes segons el poble o l'àrea.
Exacte, hi havia dos dificultats, essencialment. Una dificultat era això, que amb una mateixa paraula, el peu, el que fos, no? La milla, etc., denotaven magnituds diferents segons la zona, segons la regió. I per una altra banda, hi havia una altra dificultat, que era que els múltiples i submúltiples d'aquestes unitats no estaven establerts, eren diferents. Per una banda anava, la milla, una altra banda era el peu o la braça, o diferents mesures que no se corresponien en el sistema decimal. I va ser aquesta raó que va moure Nantala Iran a proposar la unificació.
Hi havia algun sistema concret abans de que entrés en vigor? Ara en parlarem, el sistema mètric decimal, que tants avantatges va donar posteriorment.
Era molt variat i depenia molt de les regions. De fet, hi havia un llenguatge unificat que se referia a mesures essencialment associades al cos humà i a les possibilitats de l'home. La passa, per exemple, l'estadi dels grecs se corresponia a una distància una mica més petita de 200 metres, i això corresponia exactament a 600 peus grecs. 600 peus grecs. Hi havia la dificultat de que això corresponia al nom bé dels estadis dels Jocs Olímpics, que eren diferents. Era diferent el d'Olímpia, el de Pidaure, el de Delfos, i hi havia confusió en les mesures per això. Però també hi havia la unitat bàsica, que era el peu, hi havia la milla, que ve del nom romà milia passum, que són mil passes, sí, de l'home, etc. No?
Però, és clar, mil passes, depèn de què medeixi la persona, doncs poden ser més o menys llargs, no?
Sí, estava bastant ben establert a Roma, per això. La Roma, que va establir el dret romà, etc., establir bastant aquestes unitats. Sí.
Però era habitual, pel que he dit abans, que s'utilitzessin les relacionades amb l'anatomia humana, no?
Molt,
el pam, la colze, el peu...
Sí, a Catalunya hi havia el peu català, que era el vuitè de cana, que avui fan cana, que peu era diferent del peu, per exemple, del sud de França o el de Pisa, etc. Eren peus diferents, que eren uns 20 centímetres, però hi havia diferència.
Totes aquestes mesures sortien espontàniament als diferents llocs, o hi havia un trasbassament d'informació, de manera que, esclar, que coincideixin tots en el peu, en certa mesura sembla lògic, no?
Sí,
perquè,
esclar,
és el que tens, que toca terra i et permet de matí, no?
Exactament,
però
sí.
Acostumaven a coincidir les mesures... Entre,
el tamany, no? Vull dir que era diferent. Ja dic que el pan català era de més 20 centímetres, però el de Pisa era bastant més gran, i el de sud de França era diferent, també. O sigui que no coincidien. Era una dificultat, això, pel comerç i per la comunicació, no?
Per tant, el sistema mètric decimal és el primer sistema que unifica o que d'alguna manera crea un sistema estàndard d'unitats que permet a tothom entendre's, no?
Exactament, sí, se pot dir que sí. Encara no està acceptat a tot arreu, el sistema no se considera oficial a tot arreu. Pràcticament a tots els països se considera com a oficial, a tots els països. Algun és optatiu, per exemple, als Estats Units és opcional fer servir el sistema decimal o no.
En els països anglosaxons, com que tenen aquest sistema tan peculiar, sí, com molts altres àmbits de la seva vida, doncs
ara,
suposo que està acceptat.
Sí, però, no, però ho tenen acceptat com a oficial. Només hi ha tres països que jo sàpiga que no ho tenen acceptat. Que, si no recordo malament, són Bangladesh, la República del Iemen i Libèria. No sé si últimament algun d'ells l'ha assumit o no.
Suposo que deuen tenir motius contundents perquè així sigui. Però, en canvi, sembla que aquest sistema posava molta racionalitat al caos en el seu moment, sobretot també perquè funciona amb potències de 10, no?
Sí,
i
sí,
això facilita molt les coses.
Sí, sí, el sistema decimal com el sistema binari a la informàtica actualment són sistemes amb una base ben definida i molt pràctic a l'hora de calcular. Penseu en el sistema de numeració dels romans. La numeració dels romans és impossible, és dificilíssim calcular amb el sistema romà. Intenti multiplicar un número romà escrit de qualsevol manera per un altre número romà. és impossible. Vull dir, feien servir els àbacs, feien servir estris per poder operar.
Aquí els àrabs ens van facilitar molt les coses, no?
El varen portar de la Índia, sí.
Introduint la numeració que avui coneixem. Permeti'm que llegeixi, però ara, quina és la definició de metre, perquè dèiem que havia canviat, i em sembla interessant de llegir-la, no? Un metre és igual a 1.650.763,73 vegades la longitud d'ona en el buit de la radiació de transició entre els nivells 2P10 i 5 de l'àtom de criptó 86.
Exactament.
Ens ho pot explicar una mica?
Bé,
no ho tornaré a repetir.
Bé, de fet, no era aquesta la primera definició que se va modificar. Que prèviament, a l'any 27, se'n va donar una altra sobre la llargària d'ona. Exacte. Això vol dir que aquest isòtop d'aquest element, del cripton 86, té uns electrons que giren al voltant dels àtoms i que, per passar d'una capa a una altra, un electron llibera energia en forma d'ones electromagnètiques. I aquestes ones, com les ones de la ràdio, aquestes ones tenen una determinada llargària, longitud d'ona. I aquesta ona es fixa, aquesta quantitat es fixa, i se pot mesurar, se pot comparar amb altres llargàries d'ona amb mètodes òptics de... No ve el cas aquí explicar els detalls. I tenen l'avantatge que es poden reproduir en qualsevol lloc i en qualsevol moment del temps. I no sofreix alteracions.
I no depenen, com passava en el cas de la barra d'iridi, de la dilatació del metall, per exemple, no? Que
exacte,
fes canviar...
Sí, ja s'ha buscat una barra que les efectes de la dilatació fossin mínimes, la definició era a 0 graus centígrads, per evitar al màxim les deformacions. Malgrat això, quan se va fer aquesta definició, la llargària aquesta de la barra d'iridi no coincidia exactament amb la definició primitiva del metro, que aquesta que ha donat vostè inicialment, respecte del quadrant, del meridià terrestre.
El meridià, 10 mil·lèsima part.
Exacte. No coincidia, era lleugerament diferent. I la precisió mai ha estat lo suficient bona, per exemple, pels físics que treballen en partícules elementals, que han de menester una precisió extraordinària per les seves mesures.
Fem una petita pausa i tornem de seguida.
L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià és una escola jove i dinàmica adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. L'EUS forma enginyers tècnics industrials en les especialitats d'electrònica industrial i d'electricitat.
Obert el període d'informació i sol·licitud de noves places i beques de la Fundació Rinaldi.
Truca'ns al 93 280 52 44 o navega amb nosaltres. www.eus.es Escola Universitària Salesiana de Sarrià. Connectats amb el nou mil·lenni.